TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre. Manifestacions per demà amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A Palma, a les 12 del migdia, a proposta del moviment feminista de Mallorca. I més tard, a les 7 del capvespre, a càrrec de la coordinadora transfeminista. A Menorca, la manifestació a Mahó serà també a les 12, sota l'organització del col·lectiu de dones autoorganitzades, mentre que a Ciutadella serà una hora més tard, a la 1 del capvespre, amb l'auspici del sindicat CGT i la coordinadora 8M. A Eivissa, diferents activitats al llarg de la jornada substitueixen enguany la tradicional manifestació, mentre que a Formentera, a Sant Francesc, la concentració i lectura també del manifest reivindicatiu serà igualment a la 1 del capvespre. Maria José Busquets i Sara Barceló són les portaveus respectives dels moviments convocants de les dues manifestacions a Mallorca.
Continua la violència masclista i la violència vicària. Encara patim bretxa salarial, sostre de vidre, manca de corresponsabilitat a les cures, una infrarrepresentació de la nostra gent dels espais de decisió, tenem atur, precarietat laboral, estereotips sexual. Hi ha moltes dones que són víctimes de l'explotació sexual i reproductiva
davant un context polític marcat per l'extrema dreta i els seus discursos reaccionaris. No podem permetre retrocedir en cap dels drets que m'han conquerit i per això deim que cal ser més feministes que mai per donar resposta en el moment polític en el que ens trobam. No podem donar cap pas enrere, hem de continuar avançant en els drets de totes, se mos invada la vida.
Més coses. Dimarts s'obrirà ja finalment al públic i aquest cap de setmana ha dedicat les jornades a les portes obertes perquè els eivissencs puguin conèixer-ne les instal·lacions. Parlem del parador d'Eivissa, que ha suposat la rehabilitació del conjunt arquitectònic del castell i l'Almudaina de Dalvila i que ha de rebre, segons les previsions dels organitzadors de paradors nacionals, entre 4.000 i 5.000 persones que vulguin conèixer la feina que s'ha fet. Per exemple, Vicent Marí, un dels visitants d'aquest dissabte.
És increïble. Quan entres aquí et dona un impacte de dins el que era avui, ha canviat un mil per mil.
Jo crec que si jo estuve en dos o tres en la península, però este és, de veritat, jo crec, el millor d'Espanya.
Tot molt polit, unes vistes impressionants.
Ho veig molt polit, molt acollidor i molt polit.
I feim en aquest punt una nota de servei perquè el Centre Nacional de Persones Desaparegudes, que depèn del Ministeri de l'Interior, fa públic aquest capvespre l'anunci de cerca d'un jove de 19 anys que necessita s'informe medicació i que va desaparèixer o ha desaparegut a Palma. Fa 1,80 m d'alçada, té el cabell i els ulls marrons i davant qualsevol informació que se pugui portar sobre aquesta persona es demana que es contacti amb el 091 de la Policia Nacional. I acabarem fent un breu repàs dels resultats esportius en joc encara en aquesta hora. Superliga masculina de voleibol. El Connecta Balear juga a la pista del Teruel en un disputadíssim partit que acumula ja 2-7 a favor dels aragones, o sigui, 2-7 a favor dels manacorins, i per tant en joc a la cinquè i definitiu set de desempat, mentre que el Ciutadella la Barca de Menorca disputa també en aquests moments el cinquè i definitiu set de desempat, després que també s'hagi repartit a 2-7 per home amb el Melilla, club amb el qual disputa també el seu partit avui hora baixa. Recordar que en partit de futbol l'U Davis ha guanyat el camp de l'Antequera per 0-3 i que el Mallorca ha empatat a Pamplona davant l'Osasuna per 2-2. Fins aquí les notícies de la 9 d'IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
El 7 de març de 1966, avui fa 60 anys, que aleshores era el ministre d'Informació i Turisme al règim franquista, Manuel Fraga, es va donar un bany històric a la platja Palomares, Almeria, en una operació de màrqueting per tranquil·litzar la població espanyola després que un accident aeri provoqués la caiguda de 4 bombes atòmiques. 2 van aterrar amb paracaigudes, sense problemes, una tercera va ser rescatada al mar a 900 metres de profunditat i la quarta va caure a terra. I encara que no va explotar, va provocar una contaminació que encara avui perdura i que periòdicament se segueix analitzant. Palomares s'ha convertit en un dels casos d'estudi més importants del món sobre contaminació nuclear accidental. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Avui començam recordant un desastre mediambiental que hagués pogut ser un desastre nuclear. Tenim en Pablo Morgantis a sala de màquines i en Dani Manau al pont de comandament. Bona nit, Dani.
Molt bona nit.
Bé, anem amb el sumari. Primer de tot parlarem amb una investigadora de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, un centre del CSIC, on han desenvolupat un tipus d'envasos biodegradables a partir de farines i d'algues. La investigadora que us parlarà tot això és na Maria José Fabra.
Després parlarem d'una nova aliança d'organitzacions conservacionistes, aquesta vegada per demanar avenços reals a la restauració d'ecosistemes danyats. Ja sabeu que el 2024 es va aprovar el Reglament Europeu de Restauració de la Natura i que ara Espanya hauria d'aprovar el pla per desenvolupar aquest reglament. Aquesta nova aliança demana que s'aprovi abans del mes d'agost. En parlarem amb la tècnica d'Espais Marins Protegits de la Fundació Marilles, Núria Salmerón.
I després us explicarem algunes coses de l'accident de Palomares ara fa 60 anys. Sobretot us explicarem un parell de detalls científics. I ja acabarem amb el periscopi.
Avui al periscopi analitzarem les darreres dades del desgel a l'Àrtic i a l'Antàrtic i algunes propostes imaginatives per pal·liar la pèrdua de gel a les grans glaceres.
Fantàstic. Bé, acabarem amb el periscopi i mos acomiadarem amb la nostra cançó preferida per celebrar el Dia de la Dona, d'una dona en contacte amb la natura. I això és el sumari, però abans d'anar a la primera entrevista tenim un apunt sobre la presència de les dones professionals en les notícies, que he de dir que bé, que m'ha sorprès bastant.
Idò, l'apunt són les dades d'un estudi que s'acaba de presentar i que diu que les dones, encara que són la meitat de la població, ocupen només el 26% de les notícies als mitjans de comunicació, si parlant de presència com professionals. És un estudi del projecte de monitoreig global coordinat per la ONG WACC amb el suport de Nacions Unides. A més, l'estudi assenyala que aquesta xifra porta estancada des de fa 15 anys.
Estan parlant, com ha destacat en Dani, de presència de dones com a professionals de sectors com la ciència, perquè la xifra puja molt si es té en compte el sector de la frivolitat, diguéssim, no? És a dir, hi ha molta presència de dones en temes de benestar i de moda. Fins i tot en cultura i com víctimes de delictes, però poca presència en temes com política, economia o ciència, i sobretot en àrees STEM, a ciència, tecnologia, matemàtiques...
Aquest informe assegura que als mitjans la presència de dones liderant projectes és residual, i a pesar de que un altre informe, l'informe Científiques en Xifres de 2025, diu que el personal investigador femení arriba al 39,6%. Aquesta realitat no reflexa a premsa, ràdio i televisió.
Bé, jo dic que aquest informe m'ha sorprès perquè no tinc molt clar que es correspongui la realitat al nostre, bé, al nostre entorn, al nostre món més proper. De fet, al Nautilus hi ha sempre moltes veus de dones i no sol ser ni tan sols perquè nosaltres ho tinguem sempre en compte, sinó que entrevistam a les dones que tenen representació als estudis i les investigacions de les que parlam. Dones que lideren estudis i grups de treballs d'investigació, bé, treballs d'investigació, molts de treballs de la investigació que estan liderats per dones. Avui, per exemple, tenim dues entrevistes i les dues són dones i no ha set aposta. Bé, saben que encara queda molt per fer, però he de dir que la representació de les científiques i expertes als mitjans propers, a IB3 o fins i tot a nivell general, de les illes, ha de ser ara mateix molt més gran del que diuen aquestes xifres. Un dia revisaré tots els Nautilus per veure quina és la representació real de les científiques a cap programa i us ho explicaré. I dit això, anem a parlar amb la primera convidada.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Un dels reptes científics davant la brutal contaminació per plàstics que pateix el planeta és aconseguir materials realment biodegradables, més sostenibles. I d'obre, investigadores de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments, un centre del CSIC, han anunciat que han desenvolupat un tipus d'envasos a partir de farines i algues que podrien suposar una bona alternativa. M'ho explicarà una de les autores d'aquest estudi, investigadora d'aquest institut, liada a CSIC. Maria José Fabra, benvinguda al Nautilus IB3 Ràdio.
Hola, bona nit.
Bé, abans d'entrar a parlar d'aquest nou material, m'agradaria que mos parlassis una mica de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments i del treball que hi realitzau.
Sí, mira, l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments és un centre Severo Ochoa, que és un reconeixement del Ministeri a l'Excel·lència Científica. És un institut d'aliments, el primer en aconseguir aquest reconeiximent. Al aquest institut jo treballo al grup d'envasos, que sí, tratem de desenvolupar alternatives més sostenibles per a conservar els aliments. I concretament en el nostre laboratori el que fem és valoritzar diferents tipus de biomassa per obtenir aquests materials.
Uh-huh. I parlarem d'aquest nou material que heu desenvolupat, que porten ses algues que no porten altres materials vegetals.
El més distintiu de la biomassa marina és que no competeixen en la producció d'aliments, eliminant preocupacions sobre la seguretat alimentària que sí generen altres cultius terrestres. A nivell funcional, aquests residus d'algues, i concretament el que nosaltres havem gastat, la Gelirium corneum, són extremadament rics en cel·lulosa i també altres components que actuen com una bioreforç natural, augmentant de manera molt interessant la resistència mecànica i la rigidesa dels fins. A més, aporten alguns pigments naturals que permeten que l'envàs bloquegi la llum ultravioleta i la protegeixen millor el contingut que té.
Ahà. Bé, aquesta combinació de farina i algues nova o partíeu d'investigacions prèvies que ja han estat provant fórmules similars?
Nosaltres ja treballàvem en biomassa marina i portem alguns anys treballant en aquest tipus de biomassa perquè la veiem molt prometedora. No arrenquem les algues directament, sinó treballem en residus de la indústria. Però en particular aquest estudi és una proposta innovadora. Tot i que existeixen estudis previs sobre films d'almidó amb polímers purificats simples, aquest és el primer article que utilitza farines de gra sencer de cereals pigmentats combinades amb biomassa marina sense refinar de manera sinèrgica. La clau és que aprofitem els pigments, les fibres, les proteïnes que ja porten de manera natural i que treballen conjuntament per donar propietats al material sense additius químics ni processos complicats.
Ahà. Has dit alguna cosa important. No arrencau ses algues, sinó que partiu de residus. Explica'm-nos un poc millor, per favor.
Sí, exactament. Nosaltres treballem molt a prop de la indústria i alguna de les indústries productores d'agar ens comentaven que tenien un problema i és que normalment després de l'extracció de l'agar queda un residu que aproximadament és el 70% de la biomassa marina que després llancen al mar. Nosaltres volíem buscar, no, alternatives en aquest context d'economia circular per poder valoritzar aquest residu. I com treballem al grup d'envasos, començarem a treballar en biomassa marina, treballem en diferents tipus de biomasses, no sols en algues roges, com és la d'aquest estudi, sinó també en algues marrons, en algues verdes, i el que veiem és que tenen un gran potencial per a desenvolupar materials, no sols per envasos, que nosaltres, òbviament, estem en un institut d'aliments i en el grup d'envasos d'un institut d'aliments i estem buscant alternatives damunt el plàstic, que és el que més s'utilitza en el sector de l'envasat, però el que hem vist també en col·laboracions externes és que pot ser molt útil per a altres aplicacions, com per exemple alguns de materials que hem desenvolupat en el grup tenen aplicacions en dispositius per a fotovoltaica, per exemple. Doncs ens obrin molt les portes també per poder utilitzar-los per a altres alternatives.
Ahà. I quin mètode es fa servir al laboratori per poder combinar i provar aquest material? Com ho feis?
Nosaltres és un procés bastant similar al de fer plàstic convencional, però amb ingredients d'origen natural. Són processos relativament senzills, intentem fer processat mínim i a més no utilitzar que no siguin energèticament molt costosos. Primer fem una barreja en calent i després donem la forma al material amb una premsa. Un cop tenim aquests films, els examinem amb les diferents tècniques que s'utilitzen per a caracterització de materials, per veure el seu interior, utilitzant microscopia, analitzem les propietats tèrmiques per avaluar si tenen estabilitat davant del calor, fer massatges de tracció per mesurar quina força tenen, per suportar abans de trencar-se.
Uh-huh. I què ha estat més difícil aconseguir? Resistència, flexibilitat, conservació d'aliments?
La gran diferència és que en aquest cas utilitzar el residu en brut o mínimament processat ens permet no utilitzar processos de purificació molt costosos i, per tant, s'aposta per l'economia circular.
Sí.
Les seves avantatges és que inclouen, per exemple, la biomassa marina, pues, inclou gran rigidesa, que té una capacitat excel·lent per bloquejar la ultravioleta perquè té pigments, però el principal problema és, el principal repte, no?, és aconseguir que siguin rígids, però que siguin al mateix temps flexibles, no?, que no es trenquen molt pront. Entonces, tenim que buscar un equilibri entre les dos.
Mm-hmm. Molta gent, quan sent la paraula biodegradable, ja pensa que el material desapareix màgicament en qüestió de 5 segons quan el rebutja. Què significa realment? És veritat, eh? Què significa realment?
Sí.
En el vostre cas, què significa que sigui biodegradable?
En aquest estudi, biodegradable vol dir que el material està compost per matèries primeres renovables. En aquest cas, és farina de cereals, com el sorgo, que conté midó, i biomassa marina, i aquests poden descompondre's de manera natural sota certes condicions ambientals. No significa que nosaltres el tirem i desapareix en 5 segons, no?
Exacte.
No vol dir que desaparegui en minuts ni en dies, però sí que és una alternativa molt més sostenible que el plàstic derivat del petroli, que pot romandre en el medi ambient durant segles.
Uh-huh.
En resum, els microorganismes el poden descompondre al final de la seva vida útil en determinades condicions industrials o bé caseres. I per avaluar això, nosaltres a l'Institut comptem en una planta acreditada per poder avaluar si els materials són industrial compost o home compost, o sigui, si es poden biodegradar en condicions industrials o en condicions caseres, i també donem serveis a les empreses en aquest sentit. A més, estem posant a punt l'avaluació de biodegradabilitat en medi marí, ja que en el mar trobem una gran quantitat de microplàstics que procedeixen de la descomposició dels materials plàstics convencionals.
Cert.
Que tarden inclús 400 anys en biodegradar-se.
Uh-huh.
I a més, n'hi ha alguns estudis que reporten que si aquesta tendència continua, al 2050 trobarem més microplàstics en el mar que peixos. És per això que és tan important buscar alternatives més sostenibles, a més de conscienciar a la població.
Ahà. Però podríem arribar a saber, o vosaltres feis algun tipus d'investigació per saber quant de temps tarda en degradar-se en certes circumstàncies el vostre material?
Sí, per això n'hi ha una normativa que tenim que acomplir, no? En els nostres materials compleixen la biodegradabilitat en condicions industrials, que és la que hem avaluat en particular. Significa que poden portar l'acreditació d'industrial compost, que baix norma acreditada i que nosaltres podem portar-ho a cap en el nostre laboratori. En condicions caseres, pues, costaria més de degradar-se. La diferència principal entre avaluar-lo a nivell industrial o en condicions home compost és la temperatura. La temperatura a la que es degrada en condicions home compost és més baixa, per tant, la biodegradabilitat va tardar més. Però, en qualsevol cas, depenent del tipus de norma, si és per industrial compost o si és per home compost, si la complís en que es degrada en menys de 6 mesos o 12 mesos, respectivament, podem dir que el material és biodegradable.
Ahà, menys de 6 mesos, val. Bé, podrien aquests envasos competir amb el plàstic tradicional en termes de preu i producció a gran escala?
Si et dic la veritat, és un repte difícil, ja que el cost de produir és convencional, és baix, i és una lluita difícil de lliurar. No obstant això, hi ha un potencial real. Per tal d'estalviar costos, estem utilitzant subproductes industrials, que avui en dia són residus, per tant, la matèria primera és barata. A més, el procés de fabricació és molt semblant al que es fa servir la indústria del plàstic, cosa que facilita l'escalat del procés, i l'ús de recursos marins que no necessiten terres ni aigua dolça, pues, també és un avantatge econòmic important per al desenvolupament d'aquests materials.
Ja. Parlant de bioplàstics, per referir-nos a aquestes alternatives amb polímers naturals, però l'ús de la paraula bé és força controvertit i els ciutadans no solen tenir gaire clar que els estan oferint. Necessitam una societat més informada per evitar que potser mos enganyin en productes que no siguin tan biodegradables com us volen fer creure.
Efectivament. Hi ha una necessitat de transparència apostant per un model de bioeconomia circular real. En concret, en aquest treball, utilitzant grans encerts i residus industrials sense purificar, s'evita l'ús d'additius químics que de vegades s'oculten sota l'etiqueta de bioplàstics, perquè per el desenvolupament dels nous bioplàstics moltes vegades fan utilitzar additius químics que s'utilitzen en el desenvolupament de materials convencionals. També una societat més informada entendria que un envàs no ha de ser perfectament transparent per ser d'alta qualitat. De fet, sí, els que nosaltres els hem desenvolupat tenen uns tons groguents o verdosos i són precisament aquests pigments els que aporten la protecció natural contra la degradació per la llum, per posar un exemple.
Uh-huh. Bé, necessitem una societat més informada. Això sol ser una frase que serveix per tots els sectors, però aquest està clar que és importantíssim. I també és important destacar que fins i tot materials com el vostre tenen una empremta ecològica, és clar, i que la prioritat sempre és reduir els envasos, principalment d'un sol ús. No sé si el vostre seria d'un sol ús o també serviria com a per més temps.
Sí, l'estudi que hem portat a cap en aquest treball ha sigut un estudi prospectiu, no? Volíem veure si sense purificar, si utilitzant compostos, residus sencers, sin tindre que purificar, que contenen pigments i altres proteïnes, si tenien algun avantatge. Encara no tenim encara no podem portar-lo a la indústria, no? No tenim un TRL molt alt. Però sí, el que sí que hem vist és que aquests materials tant se podrien injectar per produir productes d'un sol ús, o si es poden millorar, podríem desenvolupar envasos per a poder substituir els que estan actualment en el mercat.
Bé, Ido, quin camí segueix ara la vostra investigació?
Nosaltres seguim investigant i en buscar alternatives. No sols treballem en aquest tipus de biomasses, treballem, com comentava, en diferents tipus de biomasses marines, però també en residus agroindustrials, i moltes vegades el que veiem és que la combinació de diferents tipus de biomasses, depenent de si venen tant de la indústria agroalimentària com de residus marins, ens poden aportar diferents tipus d'aplicacions. I en aquest sentit, en aquest estudi, nosaltres també el que hem vist és que la presència d'aquests pigments evitarien l'ús d'altres additius químics. És per això que sí, la nostra investigació també està encaminada, no?, a fer mínimament processats, a utilitzar pigments que existeixen ja en la indústria per reemplaçar compostos químics i veure si podem augmentar l'escalabilitat d'aquests materials per poder portar-los a la indústria en un futur pròxim.
Sí, esperant que pròxim.
Ens agradaria.
Sí, sí, perquè això és urgent. Vull dir, el tema de substituir els plàstics és urgent, o sigui que es té que ser pròxim. Per recordar-ho, us has dit que salga el Gelidium Cornium, veritat?
Sí.
És una alga vermella.
Sí, efectivament, sí, són algues roges. En aquest cas, és un residu procedent directament d'una indústria productora d'agar que tenia un 70% de residu cada volta que es trau l'agar. I clar, aquest residu és ric en cel·lulosa, la cel·lulosa és paper, però també podem utilitzar-la com a reforç per al desenvolupament de biopolímers. I era això l'aplicabilitat que veiem en aquest article, no? Fèiem ús de grans encerts i utilitzàvem la biomassa com un reforç, la biomassa marina.
Perfecte. I ho deixem aquí. Maria José Fabra, investigadora de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments del CSIC, moltes gràcies per atracar-nos aquest treball que feis per trobar materials més sostenibles. Mil gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a la ciència.
Sense canvis en les pràctiques de producció d'aliments, molts insectes enfronten l'extinció en poques dècades, amb conseqüències catastròfiques pels ecosistemes. Del llibre La crisi dels polinizadors, de l'ecòloga Anna Travesset.
El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte, a les 9 del vespre.
Idò, com us dèiem, una nova aliança d'entitats conservacionistes ha anunciat un decàleg, també com un full de ruta, amb ses prioritats perquè avancem de veritat en sa restauració d'ecosistemes i en sa aplicació del Reglament Europeu de Restauració de sa Naturalesa, que es va aprovar el 2024. En parlarem amb la tècnica d'Espais Marins Protegits de sa Fundació Amarilles, Núria Salmerón. Molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
Bona nit, moltes gràcies per convidar-me.
Bé, el vostre decàleg deia que la prioritat immediata és elaborar un pla nacional de restauració. Què proposeu per aquest pla?
Sí, doncs dintre del Pla Nacional de Restauració volem bàsicament que sigui ambiciós i que sigui basat en la millor evidència possible científica. Uh-huh. En primer lloc, la restauració hauria d'actuar sobre les causes que es degraden els ecosistemes. Estem parlant de contaminació, de sobreexplotació de recursos, d'urbanització o inclús de determinats models de producció. I no pot ser simplement projectes puntuals, ha d'estar integrada en moltes polítiques, com per exemple l'agricultura, en polítiques d'aigua, de mar, i inclús de planificació urbana.
I a més ha d'estar llest d'ells per agost, abans d'agost, no?
Sí, per Espanya és un repte enorme, perquè actualment només aproximadament el 9% dels hàbitats a Espanya es poden considerar en un bon estat de conservació. I aquest pla de restauració diu que per al 20%, per al 2030 almenys el 20% dels ecosistemes degradats han d'estar restaurats, sí, i recuperar-los progressivament tots fins al 2050. Per tant, és un repte molt, molt ambiciós.
Queda molta feina, està clar. I aquest decàleg i aquestes propostes s'han enviat al Ministeri i altres administracions, o com enfocau la vostra campanya?
Sí, s'han enviat al Ministeri i s'enviaran també a altres administracions, perquè realment la coordinació entre diferents administracions i la participació social i sobretot el finançament estable és vital per assegurar aquests resultats a llarg termini.
Ja. Bé, i dona'm els detalls del decàleg. El primer punt és anar cap a una cultura de la restauració, la recuperació de funcions dels ecosistemes i l'eliminació de pressions. De quines pressions estaríem parlant? Preses als rius, per exemple?
Sí, nivell de pressions n'hi poden haver de totes maneres. Poden haver pressions dintre de models de sistemes, de producció, preses als rius, activitats extractives, per exemple, que podrien estar lligades al mar, contaminació en zones urbanes, n'hi ha tantíssimes.
Yeah.
Però clar, aquesta cultura de la restauració realment és una mica un canvi de paradigma, un canvi de mentalitat col·lectiu. Durant molt temps, com hem dit, hem entès la natura com un recurs que es pot explotar i si es degrada, simplement compensar o reparar amb alguna actuació puntual. Aquesta cultura de la restauració implica canviar aquesta mirada i entendre que la salut dels ecosistemes és també la base del nostre benestar i la nostra salut.
Uh-huh. Bé, la participació social serà molt important per aconseguir els objectius, idò.
Efectivament, sí, a través de, per exemple, programes d'educació ambiental per generar coneixement i també per implicar aquestes comunitats locals en els projectes de restauració de la seva zona.
Uh-huh. Bé, els dos punts següents són restauració d'ecosistemes terrestres i marins en prioritat d'espais protegits degradats. Bé, ja que Marilles té com a objectiu els espais marins, explica-m'ús quina i com hauria de ser la restauració a la mà.
En el medi marí, el primer que hem d'entendre és que la restauració comença eliminant les pressions que han degradat els ecosistemes. Parlem, doncs, de pesca, de contaminació, destrucció d'hàbitats o inclús d'espècies invasores o soroll submarí. Per això, moltes vegades, la millor restauració és el que anomenem la restauració passiva. És a dir, eliminar aquestes pressions i permetre que els ecosistemes es recuperin d'una forma més natural.
Uh-huh.
Dels instruments més efectius per aconseguir-ho són, com molt bé has dit, les àrees marines protegides, especialment les àrees de protecció estricta. És a dir, en aquestes zones no es permet cap tipus d'activitat extractiva. Per tant, permeten que els ecosistemes es regenerin i que les poblacions de peixos i altres espècies es vagin recuperant a poc a poc.
Uh-huh. Bé, en el cas de Balears, de fet, Marilles du molts anys lluitant per ampliar aquestes reserves marines, bé, aquestes zones protegides completament, no? Aquí també tenim molta feina per fer.
Sí, sí, n'hi ha molta. I, de fet, ja aquí a les Balears tenim el privilegi de tindre ecosistemes d'altíssim valor, però que també estan molt pressionats. Per tant, és un tema molt complicat, però en el que hi ha una bona predisposició social, hi ha molt moviment a favor de les reserves i de preservar la nostra mar, perquè al final és una identitat molt única, no?
Uh-huh.
Per tant, hi ha bones oportunitats i sí, a poc a poc se va fent aquesta feina.
Bé, i és important no oblidar-nos tampoc dels ecosistemes urbans. Què mos pots dir en aquest punt? Què és l'important aquí? O que recull el vostre decàleg?
Per la restauració urbana hem de parlar de tornar a integrar la natura dins les ciutats, perquè al final la ciutat és un ecosistema i és un ecosistema que ara mateix està trencat. Si entreguem aquesta natura, aquest ecosistema torna a funcionar i, per tant, millora la qualitat de vida de les persones. Moltes ciutats, per exemple, s'han construït impermeabilitzant el sòl, o canalitzant rius o eliminant espais naturals. I això fa que, per conseqüència, tinguem més calor, més risc d'inundacions i menys biodiversitat urbana. Per tant, aquesta restauració intenta revertir precisament aquesta situació, recuperant rius i torrents urbans, permeabilitzant el sòl perquè així l'aigua s'infiltri, creant corredors ecològics o espais verds al voltant de les ciutats.
Mm-hmm. Bé, també hi ha un punt que és la restauració d'ecosistemes agraris i aquí aquest punt pot ser un poc polèmic perquè, bé, ecosistemes agraris i polinizadors. Però aquí és important tenir en compte que l'agricultura no és exactament natura, que és el que hem de saber aquí, de què parlam, quan parlam de restauració agrícola, d'ecosistemes agrícoles, agraris.
Per la restauració d'ecosistemes agraris es basa molt sobretot en el principi de la agroecologia, que és precisament aquesta unió de l'agricultura amb principis una mica de pràctiques ganaderes més tradicionals, en les quals, per exemple, teníem un pastoreig estacional en el que s'utilitzaven els animals, la ganaderia, per poder netejar el sòl, i com fer aquestes pràctiques ganaderes una mica més tradicionals per reconèixer la importància d'aquestes tècniques i poder utilitzar al final la natura i els processos que nosaltres estem utilitzant també per fertilitzar el sòl, sense haver d'utilitzar plaguicides o fertilitzants. És com aquesta connexió de les dues, de les dues bandes.
Agricultura sense pesticides, és a dir, no?
Exacte, i sense controls biològics i millorar la salut del sòl, realment.
Bé, també hi ha un punt que demanant una restauració ben finançada i reorientar subsidis prejudicials. De quins subsidis parlam?
En termes de subsidis estem parlant, per exemple, d'aquestes mesures compensatòries, és a dir, se fa una empresa privada, fa una acció i fan aquests subsidis compensatoris i fan accions puntuals compensatòries per compensar una mica l'acció. Poso exemple marí, que és una mica la nostra. Per exemple, se passa un cable subaquàtic i per una zona i, per contra, per compensar aquesta acció, se planta posidònia. Va, sí. Està molt bé, és una mesura compensatòria, però si aquesta zona on tu has plantat la posidònia hi ha alguna amenaça externa, per exemple, hi ha algun emissari d'aigües brutes, aquesta posidònia no millorarà. És a dir, és una acció que s'ha fet per compensar una acció, però que realment no té una base que pugui garantir la millor eficiència d'aquests recursos.
Clar. Bé, això, aquest és un tema que està clar que n'hauria de parlar-se molt en aquest país. Bé, i segurament m'ho has deixat moltes coses i em podries tornar a parlar, em podem tornar a parlar segons anem avançant amb aquest pla. No sé si hi ha quins punts vols destacar, quins destacaries tu?
Bé, com a últim destacament, sobretot que també la restauració és una oportunitat econòmica. És una part molt important del debat dintre la restauració. La restauració ecològica, al final, pot generar una ocupació verda en termes de restauració d'ecosistemes, gestió forestal sostenible, l'agroecologia, que comentàvem, i pot ser una transició que, al final, sobretot volem que sigui justa i que ofereixi alternatives a les persones que realment avui en dia treballen en activitats que poden tenir un impacte ambiental i que poden tenir una altra oportunitat d'una ocupació molt més verda.
Ja. Bé, això és un tema complicat, això de unir restauració de la natura amb economia. Bé, pot ser complicat, no? Sou conscients.
I tant. Sí, és un tema molt complicat i que s'ha de parlar-ne molt i s'ha de veure bones vies perquè precisament aquesta transició sigui justa.
Ja.
Tindre en compte les experiències locals i els treballs locals, òbviament.
Està clar, però sense oblidar que la natura ara mateix hauria de ser la prioritat, no? Perquè a vegades, si enfocam a diverses coses a la vegada, la prioritat es desdibuixa un poquet, no?
Sí, totalment. Al final, restaurar la natura, jo sempre dic el mateix, no és un luxe ni una opció secundària, és una inversió al futur.
Efectivament.
Ara mateix, com has dit, és una prioritat.
És una necessitat, sí. Bé, i aquesta aliança, no m'ho hem d'oblidar, s'han sumat tots els GOPs, Oceana, Sea Over Life, Greenpeace, Ecologistes en Acció, bé, una trentena d'organitzacions ecologistes, no les diré totes, i també hi ha dos sindicats, com Comissions Obreres i UGT, no sé quin paper tenen aquí dos sindicats, que tenen per prioritat, a més, augmentar la construcció de vivendes.
Aquí els sindicats han treballat sobretot en la part de, que comentàvem just abans de la transició cap a un model en el qual pugui haver una empleabilitat verde. És a dir, aquestes feines verdes que comentàvem, aquesta transició justa, aquests factors una mica més econòmics, han pogut aportar bastant sobretot per això, per la transició justa de treball i de l'ocupació.
Molt bé, veig que bé que toqueu tots els temes i no sé si teniu alguna resposta ja del Ministeri.
No, de moment no, però actualment hi ha consulta pública i hi ha també les meses de gestió del Pla Nacional de Restauració.
Sí.
Just la setmana vinent va ja la tercera reunió. Llavors, allà analitzarem una miqueta una consulta tècnica que es fa fer i es començaran a definir ja propostes més concretes i mesures més concretes que es volen fer per a tots els sistemes. Uh-huh. Llavors, a poc a poc anirem sabent més.
Ah, fantàstic, idò, a poc anirem també parlant-ne més. Bé, idò, Núria Salmerón, tècnica d'Espais Marins Protegits de la Fundació Amarilles. Ho deixarem aquí, però, com dic, està clar que aquest és un tema, el de la restauració d'ecosistemes, del que hi ha que està pendents i que en parlarem més. Mil gràcies per atendre el Nautilus.
Mil gràcies a vosaltres, també.
El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
El 7 de març de 1966, càmeres de televisió i fotògrafs de premsa varen captar una escena que avui és històrica i que estava pensada per tranquil·litzar tot un país. El ministre d'Informació i Turisme del règim franquista, Manuel Fraga Iribarne, entrava a la mà a la platja de Palomares, a la costa d'Almeria, acompanyat de l'ambaixador dels Estats Units a Espanya. Bé, anem a escoltar com ho explicava el Nodo.
Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas.
Aquest bany era una operació mediàtica per transmetre el missatge de que no hi havia perill de radioactivitat, per entendre per què el ministre havia acabat banyant-se al davant de les càmeres i ha que tornar enrere fins al matí del 17 de gener de 1966. Aquell dia, a més de 10.000 metres d'altura, un bombarder estratègic nord-americà, un Boeing B-52, un Stratofortress, participava en una operació rutinària de la Guerra Freda.
Durant aquells anys, els Estats Units mantenien patrulles aèries permanents amb bombarders armats amb armes nuclears. L'objectiu era garantir que, en cas de conflicte amb la Unió Soviètica, aquests avions poguessin respondre immediatament. I, clar, per mantenir-se moltes hores en l'aire, els bombarders necessitaven repostar combustible en ple vol. Aquell matí, el B-52 s'estava preparant per connectar-se amb el Boeing Cisterna sobre el sud-est de la península Ibèrica. Però alguna cosa va fallar durant la maniobra d'aproximació. Els dos avions es van acostar massa, les ales es van tocar i la col·lisió va provocar una explosió enorme al cel.
El combustible es va incendiar immediatament i els dos avions es van desintegrar a l'aire. 7 dels tripulants van morir a l'instant. Alguns altres van aconseguir ejectar-se amb paracaigudes.
La qüestió és que el B-52 transportava 4 bombes nuclears, 4 artefactes termonuclears, cadascun amb una potència destructiva molt superior a la bomba que havia destruït Hiroshima, que sempre posant com referència.
Dues van descendir amb paracaigudes de seguretat i van impactar relativament intactes en camps propers a Palomares. Una tercera va caure al Mediterrani i la quarta va ser la que va provocar el problema més greu. Quan va tocar terra, els explosius convencionals que formen part del mecanisme intern de la bomba van detonar. No es va produir una explosió nuclear, perquè aquest tipus d'armes estan dissenyades amb múltiples sistemes de seguretat, però sí que es va produir una explosió suficient per trencar el nucli radioactiu. Aquella explosió va dispersar partícules microscòpiques d'un material extremadament perillós, el plutoni.
Sobretot plutoni 239, un dels elements més tòxics i radioactius que es coneixen. El plutoni 239 és especialment preocupant per dues raons. La primera és que té una vida mitjana d'uns 24.000 anys, la qual cosa significa que triga mil·lennis a perdre la seva radioactivitat. La segona és que es converteix en un risc molt seriós quan es fragmenta en pols fina i s'inhala. És a dir, la seva perillositat no ve només de la radioactivitat, sinó també de la manera com pot entrar al cos. Quan el plutoni es fragmenta en pols molt, molt fines, les partícules poden quedar suspeses a l'aire o dipositar-se al sol, a terra.
Partícules microscòpiques de plutoni poden quedar atrapades als pulmons o als teixits durant anys, irradiant les cèl·lules del voltant. Per això, quan es va confirmar que hi havia contaminació radioactiva al terreny, els Estats Units i Espanya van iniciar una operació de descontaminació sense precedents. Soldats i científics varen començar a analitzar camps, camins i zones agrícoles amb detectors de radiació. Quan trobaven punts contaminats, retiraven la capa superficial de terra i així es van excavar milers de metres quadrats de terreny.
L'accident de Palomares va ser un desastre mediambiental i sovint s'oblida mencionar aquesta part, i rastres del plutoni varen quedar al medi, així que des de fa ara 60 anys equips de científics han monitoritzat la zona periòdicament per estudiar com es comporten els materials radioactius a llarg termini, perquè efectivament la zona no ha estat completament descontaminada, i aquests anys, els 60 anys de l'accident, Ecologistes en Acció d'Almeria han advertit del risc d'impulsar allí noves urbanitzacions. I per aquest motiu també, perquè encara hi ha terra contaminada, el petit poble de Palomares s'ha convertit involuntàriament en un dels casos d'estudi més importants del món sobre contaminació nuclear accidental.
D'altra banda, en aquesta història mos falta una bomba. Hi havia que localitzar la quarta, la que va caure a la mar. Durant setmanes, la Marina nord-americana va desplegar vaixells, submarins i equips d'exploració submarina al Mediterrani. Els pescadors locals també varen participar en la recerca, indicant possibles punts on podria haver caigut l'artefacte, i finalment, després de gairebé 3 mesos d'operacions, la bomba va ser localitzada a uns 900 metres sota la superfície i a 5 milles de la costa.
I aquí tenim un altre punt científic important, perquè el minisubmarí que es va emprar és tota una llegenda en la investigació submarina. És l'Alvin, que és el que l'any 1977 va descobrir a la falla de Galápagos les primeres fonts hidrotermals a 2.500 metres de profunditat, quan varen descobrir que allí hi havia molts organismes que mai s'havien vist, i va canviar tot el que pensàvem de com s'havia originat la vida al planeta. Avui, la hipòtesi que la vida a la Terra es va iniciar a les fonts hidrotermals submarines fa alrededor de 3.500 milions d'anys és una de les teories científiques més sòlides.
Amb l'Alvin, que va entrar en funcionament l'any 1964, també s'ha inspeccionat el Titanic i es segueix utilitzant en moltes expedicions científiques.
D'en Fraga i Palomares hem acabat parlant d'un famós minisubmarí científic, l'Alvin. I per cert, la cançó que hem utilitzat per tot això és Seconds, de U2, de U2, una cançó que expressa la por a la guerra i a les armes nuclears.
El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
IB3 Ràdio és actualitat.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El Nautilus, IB3 Ràdio.
I encara amb la recta final del programa traient el periscopi. Avui mos fixam en els pols, el pol nord i el pol sur. Veritat, Dani?
Sí, veritat. Sí, avui tenim el periscopi gelat, però cada vegada menys gelat, perquè l'escalfament global fa la seva feina. Dissabte passat ens vam quedar amb Groenlàndia. Dèiem que amb l'escalfament global Groenlàndia afronta cada cop un desgel més intens i més extens, de fet perquè cada 10 anys la zona afectada, la que es desgela, creix l'equivalent a tota l'Argentina. És el que dèiem al darrer moment del periscopi de la setmana passada.
I ho volem ampliar un poquet. Bé, això en les conseqüències per l'ecosistema local i per la pujada del nivell de la mar per a tot el planeta.
Així espècies és una preocupació que també trobam a l'Antàrtic, al Pol Sud, on un grup de científics planteja construir un gran mur de contenció per protegir una gran glacera, la glacera Thwaites. És més gran que tota Tunísia, per fer-nos una mica la idea. És d'una mida similar a l'Uruguai, que traduït són uns 170.000 quilòmetres quadrats. Es troba situada a l'anomenada Terra de Mary Beard i desemboca al mar de Montsena, a l'Antàrtida. Si arriba a fondre's, aquesta glacera elevaria el nivell del mar 65 centímetres a tot el planeta. Aquesta glacera fa un ample d'uns 120 quilòmetres, a la part més ampla, la desembocadora en fa menys, i per evitar que es fongui, el projecte Cortina dels Fons Marins proposa fer un gran mur de 150 metres d'alçada i 80 quilòmetres d'extensió. Com que la glacera, com dèiem, s'estreny força a la seva arribada a la mà, seria suficient per a protegir-la. Seria una inversió de milers de milions de dòlars, una xifra molt elevada, però que seria per evitar danys encara més grans, de bilions de dòlars, a banda de l'amenaça que suposa per a molta gent, per a milions de persones.
Bé, no sé què pensar d'aquest projecte, perquè realment també construir-lo suposa una empremta ecològica grossa, vull dir, que no siguen capaços de fer el que tenim que fer, que és d'atendre el canvi climàtic, i ens plantegem fer un mur per parar el desglaç d'una glacera.
Sí, al final és un pedaç per mitigar. És un pedaç per mitigar, no? Però els investigadors han vist que la glacera es desgela sobretot de manera accelerada, en gran part pel contacte en la part inferior, per sota, o sigui, amb les aigües que són cada vegada menys fredes, són més templades. Llavors, posant una barrera, s'evitaria parcialment el contacte amb aquestes corrents.
Clar, és una glacera de marea, o sigui, que dona la mà, no?
Exacte, si té una desembocadura, i en aquest contacte amb la mà, doncs, és quan té més contacte amb aigües més calentes, o no calentes, però menys fredes, i llavors és l'afectació que té, i és per sota, per això plantegem de fer un mur, diguéssim, que baixi des del fons marí i que impedeixi l'arribada d'aquestes corrents. Hi ha exemples a la natura que avalen aquesta idea. Aquesta és una idea molt gran, de molt grans dimensions, però també hi ha altres bandes, com és en el Fjord Van Miemfjorden, a Svalbard.
Sí, el conec, l'he vist, de fet.
Sí, amb
Sí.
Doncs allà hi ha una illa davant de la desembocadura de la glacera que actua de barrera i la protegeix. I també hi ha una altra fiorda a Noruega que presenta una situació similar, però, evidentment, com dèiem, a menor escala que la de l'Antàrtic. I, per tant, pot ser que un bon lloc per posar en pràctica aquest projecte, amb menors dimensions, també amb una inversió més modesta, no milionària, per veure si podria ser efectiva de cara a aquesta glacera gegant de l'Antàrtic.
Bé, això donaria per una bona pel·lícula, eh? Bé, sobre el desgel a l'Antàrtida, un estudi apunta que en 30 anys ha perdut una superfície de gel superior a la de la província de Granada. No sé si vos feis una idea de com és Granada.
Doncs tota la província.
Però és gros. Sí.
És gros, és gros. La pèrdua de gel, parlem del gel que s'ha desfet des de l'any 1996. Parlem de 12.820 quilòmetres quadrats. És la superfície, com deies, de la província de Granada, també de la regió de Múrcia. Una o l'altra són equivalents. Cada any el retrocés és de 442 quilòmetres quadrats i és una pèrdua que es concentra sobretot en una zona concreta, a l'Antàrtida Occidental i a la península Antàrtica. Precisament, els canvis més dràstics s'han observat en els sectors del mar de Montsent, que és on, del que estàvem parlant abans amb el tema del mur de contenció, i també aquests destaquen els casos de la glacera Smith, que ha registrat un retrocés de 42 quilòmetres, es diu aviat, i la glacera Thwaites, de la que parlàvem abans, que també està és coneguda per la glacera del Judici Final, per imaginar-nos la importància de que es pugui anar fonent o no aquesta glacera, no? En aquest cas, la de Thwaites ha retrocedit 26 quilòmetres. Com deien, són punts on l'aigua oceànica més temperada és empesa pels vents cap a les glaceres, i això causa que aquestes grans glaceres facin o creïn o originin ferides a l'Antàrtida.
I a banda d'aquests punts concrets, quina és la situació més general del desgel a l'Antàrtida?
Aquest estudi, que està fet per la Universitat de Califòrnia d'Irvine, ha recollit les dades satelitàries dels darrers 30 anys. Ha fet un mapa exhaustiu i destaca el retrocés de les glaceres, que és el que estàvem explicant i el que estàvem detallant, tot i que també estableix que el 77% de la costa antàrtida es manté encara estable. Això és en principi una notícia positiva, però hem de pensar que també vol dir que hi ha un 23% que està perdent gel de manera accelerada. Hi ha factors també relativament optimistes, com que dels darrers 3 anys hi ha hagut una relativa recuperació de massa d'aigua gelada perquè s'ha augmentat les nevades a l'Antàrtic a causa de la major evaporació a les zones dels oceans tropicals, però sempre són percentatges que pugen, baixen.
Ja, no podem ser optimistes. Les pèrdues són importants i els percentatges avancen i no està clar on es situa el punt d'inflexió o de no retorn. Està clar que bastant abans d'arribar al 100% del desgel, clar.
Clar, estem parlant de que hi ha una estabilitat del 77%, però no vol dir que estiguem molt bé. Estem perdent cada vegada superfície a l'Antàrtida i, a més, aquest fenomen el que preocupa no és només els percentatges de desgel, sinó que s'està fonent la línia de suport, que és on el gel... És on el gel continental deixa de reposar sobre un llit rocós, ja no té terra sota, i comença a surar sobre l'oceà. I és aquesta capa, cada cop més fina, la que va perdent, i la seva pèrdua pot accelerar l'avanç del gel de l'interior cap a la mà en forma d'icebergs. I és que, deia, hi ha un moment, a partir d'un cert moment, aquest percentatge de gel serà prou fort que deixarà d'augmentar de manera lineal i passarà a fer-ho multiplicant la seva velocitat. Per això deia que no cal arribar al 100%. Cada percentatge pot significar un pas més gran o més accelerat.
Ja. Ens queden un parell de minuts. Mon anam a l'Àrtic?
Anem a l'Àrtic també, canviem de pol, anem a la zona àrtica i concretament a l'arxipèlag àrtic de canadenc i a Svalbard, que també parlàvem abans. Hi ha una recerca de la Universitat d'Exeter publicada a la Global Change Biology que apunta que l'escalfament global està afavorint l'expansió de grans extensions de torberes. Són sistemes negats d'aigua. Només cobreixen un 3% de la superfície terrestre, però emmagatzemen una quantitat desorbitada de carboni, 600 milions de tones de carboni, una xifra superior a tota la biomassa forestal del món.
Bé, això d'entrada també és una bona notícia.
És una bona notícia d'entrada. Hem de recordar que l'augment de les temperatures a la zona àrtica és particularment alt. En els darrers 40 anys, allí l'increment mitjà ha rondat els 4 graus de temperatura global mitjana que allí, en aquella zona, ha pujat. I això afavoreix aquest desenvolupament de les torberes àrtiques i, de fet, s'han fet mostres a 91 punts per veure que creixen a un ritme superior a un metre cada any. Cada any hi ha un metre més de torbera allà on hi ha, no? I també s'uneixen noves petites extensions que només es veuen frenades quan troben accidents geogràfics, que és el que succeeix a Svalbard, per exemple, sí. I s'ha trobat evidències de que la superfície de torberes és la més gran actualment que la que hi ha hagut en els darrers 2 o 3 segles. Teòricament, les torberes més grans equivalen a un major emmagatzematge de carboni i això ajudaria a frenar el canvi climàtic. Però l'escenari no és lineal, perquè el mateix escalfament podria perjudicar les torberes al final i llavors tot aquest carboni acumulat s'alliberaria. Per això, per ara, les torberes són un fre canvi climàtic, però en el futur no està tan clar.
No està tan clar. Bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani. Aquest cap de setmana celebram, o millor dir, reivindicam, el Dia de la Dona i nosaltres tenim la cançó perfecta per reivindicar la dona salvatge en contacte amb la natura. És Savage Daughter de Nekaterina Shelehova. Mon anam amb ella, en Pablo Morgantis, a Sala Màquines i en Dani Manau i jo mateixa al pont de comandament tornam la setmana que ve. Bé, bona nit i cuidar el planeta, que és cuidar-nos en altres. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child is a savage. She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom.
out of darkness into this world through blood, through pain, and deep in our bones.